Bon dia, com esteu?
Bon dia, tot a punt per a una altra setmana calorosa.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 16 de juny del 2025. A Vilopriu han vist sortir el sol fa justament una hora i 49 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 22 graus. Aquesta tornarà a ser una altra setmana molt càlida. Per aquells que hagueu sortit ja de casa, ja ho haureu notat. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els Mossos d'Esquadra van detenir a un home i dues dones el passat 11 de juny per haver robat articles en diversos supermercats del Baix Empordà i també de la ciutat de Girona. A més, destacarem que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reclama que hi hagi un fiscal de manera permanent als jutjats penals de la ciutat. I finalment destacarem que l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona ha aprovat el projecte que permetrà la integració de totes les comarques gironines, inclosa, finalment, la comarca del Baix Empordà. A més, avui parlarem amb el director artístic del Festival Amb So de Cobla de Palamós, Adrià Bausó, i per donar alguns detalls més dels artistes i dels esdeveniments que es faran enguany per aquest festival. I com cada dilluns, avui també parlarem amb en Martí Segués sobre les novetats en oci i tecnologia digital. De seguida ho repassem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
Saludem també a la Maria Vilà. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, els Mossos d'Esquadra van detenir un home i dues dones el passat 11 de juny per haver robat articles en diversos supermercats del Baix Empordà i també de la ciutat de Girona. La detenció es va fer a Torroella de Montgrí després d'un control a la carretera C31, on els agents van aturar el seu vehicle a un monovolum ocupat per aquests tres sospitosos. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha reclamat que hi hagi un fiscal de manera permanent als jutjats penals de la ciutat. Actualment, només hi és de manera puntual. Segons el govern local, aquesta figura ajudaria a accelerar diversos processos judicials. La petició s'ha formalitzat a la Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquesta setmana passada amb la participació de tots els cossos policials de la capital del Baix Empordà. I tal com explicàvem, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat a l'àrea de Girona ha aprovat el projecte que permetrà la integració de totes les comarques gironines. Carla.
El nou pla inclou l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i diversos municipis de la Selva que encara no formaven part d'aquest sistema integrat. Amb aquesta ampliació, el sistema tarifari cobrirà la totalitat del territori gironí.
I parlem de Sant Feliu de Guíxols perquè la policia local ha denunciat a una cinquantena de conductors de patinets elèctrics. La gran majoria dels denunciats, concretament un 70% dels casos, els conductors van rebre la denúncia per no portar casc. Segons la normativa local, és obligatori portar casc quan es condueix aquest tipus de vehicles. I la inflació interanual s'ha moderat dues dècimes a les comarques gironines i tanca el mes de maig al 2,1%. D'aquesta manera, l'indicador que mesura el cost de vida se situa lleugerament per sota dels registres del mes de març, tot i que encara es troba per damunt dels que es van assolir tant a l'octubre i sobretot al setembre. D'altra banda, segons recullen les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, si s'observa el comportament mensual aquest mes de maig, els preus s'han mantingut invariables, perquè el descens que han registrat el transport i en especial els paquets turístics, ha compensat les alces d'altres productes com la roba o els aliments. I canviem de tema perquè Palafrugell ha posat en marxa el servei diari de salvament i socorrisme a les platges durant aquest cap de setmana. Maria Vilà.
L'Ajuntament de Palafrugell iniciarà el servei diari de salvament i socorrisme a les platges del municipi aquest cap de setmana. El dispositiu s'activarà cada dia fins al 12 d'octubre, amb horaris ampliats al juliol i agost. L'objectiu és garantir la seguretat a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu durant tota la temporada estiuenca.
I avui comença l'asfaltatge del darrer tram de la Ronda de l'Est de Palamós, Carla.
Aquest vial és una via estratègica per l'entrada i sortida de mercaderies del port, per on passen cada dia molts camions de gran tonatge.
I canviem de tema perquè l'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà es van acomiadar de 15 residents que van completar la seva formació i van donar la benvinguda a 13 nous professionals. Carla Saló.
L'acte va tenir lloc aquest passat dijous en un ambient de reconeixement i emoció. Dels nous residents, 5 són metges i 5 infermeres que s'incorporen a la unitat d'atenció familiar i comunitària.
I el club de tennis Llafranc inicia el campionat d'Espanya Cadet 2025 durant més d'una setmana, Ferran.
Aquest cap de setmana ha començat la 50a edició. Fins diumenge hi passaran esportistes d'arreu de l'estat espanyol a les categories masculina, femenina, individual i dobles. A l'acte de presentació d'aquest dijous al migdia, el president del club, Josep Lluís Marcó, ha destacat que potser s'hi podrem veure algunes de les futures estrelles del tennis.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que les autoritats dels Estats Units han detingut el principal sospitós d'haver assassinat la congressista demòcrata Melissa Hortman i el seu marit. El detingut és Vance Walter, un home de 57 anys, amb formació en seguretat i entrenament militar. La policia ha localitzat el seu vehicle amb una llista de 70 objectius més a qui pretenia matar. És una mena de manifest on apareixen els noms d'altres congressistes, a banda de les persones vinculades a clíniques d'avortament. Un clima que és complicat de respirar als Estats Units. I a l'Hospitalet del Llobregat, un grup de persones agredit amb armes blanques, pals i cadires, un youtuber d'ultradreta. Es fa dir Jan Sin Miedo i és conegut a xarxes socials per passejar-se als carrers de la ciutat mentre es burla i ruixa amb gas pebre migrants de manera indiscriminada. En un directe que va fer per les seves xarxes socials, es veu com un grup de persones el reconeixen i el comencen a increpar perseguint-lo pel barri de la Florida. Al vídeo es veu la persecució en què un grup de joves el segueix corrents i també amb patinets elèctrics, mentre el youtuber, ataviat amb diversos esprais de gas pebre, es va defensant. I canviem de tema perquè un treballador dels serveis de manteniment del metro de Barcelona ha estat detingut per robar 18 quilos de cable de coure d'aquesta xarxa de transport. L'home, de 41 anys, va sostreure el material de 4 estacions de les línies L4 i L5 entre el 16 i el 25 de maig. El valor total del material que s'ha aconseguit recuperar és d'uns 4.000 euros. I han trobat el cadàver d'un home amb una boia lligada al cos a la platja de Creixell de Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els banyistes haurien alertat de la presència del cos surant al mar aquest dissabte a la 1 del migdia. La víctima tenia uns 50 anys i era resident de Gavà. En arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergència van comprovar que l'home ja era mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. I a Múrcia ha mort una nena de 2 anys a la matinada d'aquest diumenge després de que s'hagi electrocutat en una atracció de fira a les festes de la pedania d'Alqueries. La descàrrega elèctrica també ha deixat 3 menors d'edat més ferits. Cap a les 12 de la nit, el telèfon d'emergència es va rebre una trucada alertant que una nena es trobava inconscient i sagnava pel nas al recinte firal. Els testimonis apunten que la víctima havia patit una descàrrega elèctrica en una atracció de llits elàstics. I ara hem de preguntar-nos quin temps farà avui a l'inici d'aquesta setmana i per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia. Com anem?
Doncs molt bé, començant aquesta setmana amb molta calor, però quin temps ens espera al llarg d'avui dilluns i de tota aquesta setmana?
La setmana que avui comencem serà càlida, novament calorosa, amb temperatures per sobre de la mitjana. Pensem que a 1.500 metres, amb una atmosfera estable, hauríem d'estar a 14 graus, doncs bé, estarem pràcticament a 18 o 20 graus, o fins i tot una mica per sobre. Per tant, calor, calor d'estiu, calor de juliol, de principis d'agost, a un mes de juny que ha començat fort. Doncs bé, poques novetats al cel, encara tindrem aquestes pinzellades de núvols alts i inofensives, un cel molt i molt clar, i amb evident pols en suspensió. La novetat avui dilluns serà aquesta lleugera entrada de tramuntana ara al matí, que ha fet que la temperatura baixés poc, sobretot a la línia de la costa, amb una nit novament tropical, la que hem tingut aquesta passada nit. Doncs bé, la temperatura continuarà alta aquest dilluns, amb valors de 30 graus a l'interior, més suaus a la costa, i amb una tramuntana que anirà menys. Atenció amb el tràngol marítim, sobretot mar endins, perquè a poc a poc s'anirà abonançant, però encara tindrem onades entre 1 i 2 metres mar endins. Doncs bé, aquesta situació de temperatures elevades i de vent fluix continuarà tota aquesta setmana, per tant, preparats per suar la cancel·lada una setmana més.
Doncs, per aquells que estiguin de vacances o que estiguin a punt de començar-les, benvinguda sigui la calor. Per aquells que encara estem treballant, doncs haurem d'aguantar aquestes temperatures i aquest vent que ens acompanyarà durant aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem el comentari que ens porta avui Dolors Bassa.
Fa pocs dies, la gent de Pals va organitzar una vetllada benèfica. Es tractava de recollir diners per restaurar l'estelada que tenen a la rotonda de l'entrada del poble. En principi, la demanda sobta, però l'explicació era clara i contundent. L'any 2012 varen hissar una estelada a la rotonda del Pins de Pals, amb tots els permisos administratius emesos. Es van comprometre a defensar-la per l'autodeterminació de Catalunya, conscients que no tothom pensa igual, però que seria respectada la llibertat d'expressió. Doncs aquesta estelada sovint rep atacs, tallada del pal i furs. Segons la mateixa policia, s'han identificat grups organitzats que la malmeten per als estaments judicials o tarden molt a fer la seva feina o no són prou capaços de resoldre-ho. Així que la solució és diners i temps per tornar a restaurar-la cada vegada. Per això, avui volia comentar que l'estelada no és simplement una bandera. És un símbol que ha acompanyat els anhels de llibertat de molts catalans i catalanes i ha estat present en molts moments claus de la nostra història. Va néixer a principis del segle XX, inspirada en altres lluites d'alliberament nacional com la de Cuba o Filipines. L'estelada és un símbol d'identitat. En aquest món globalitzat, mantenir vius els símbols propis és una manera de dir qui som. Per això, la llengua, la música, les tradicions i l'estelada formen part del patrimoni cultural català. L'estelada és una eina de resistència simbòlica, perquè durant dècades, per exemple pel franquisme, va estar prohibida i tot i això, moltes persones la continuaven desplegant clandestinament. Això li dona un valor afegit. És el símbol de la resistència a la repressió i a la censura. I veure una estelada és una forma pacífica de reivindicar drets i llibertats. Sovint ens ha cohesionat molt més que pas no ens ha separat. A les manifestacions massives, a les festes populars o en els esdeveniments culturals on hi ha l'estelada, s'hi afegeixen persones de diferents edats, orígens, que comparteixen un desig comú, el de construir un futur millor. Així que cuidar l'estelada és també cuidar l'esperit de comunitat i solidaritat, i vol dir preservar un símbol que parla del nostre passat i del nostre present. Només per això, com qualsevol peça històrica, mereix el respecte, conservació i consciència del seu significat. No cuidar-la representa oblidar la lluita, l'esperança i els ideals de moltes generacions.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Dolors Bassa. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres escoltem una mica de música amb Run the One Republic. When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. Don't turn to gold, but until then just have your fun. Boy, run, 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 run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. Never single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. I del 5 al 9 d'agost, Palamós tornarà a ser l'epicentre del festival amb so de cobla, que enguany celebra la seva 9a edició. El certamen manté aquest objectiu de donar una nova vida al so tradicional de la cobla catalana, amb propostes que barregen estils i disciplines. I per parlar de l'edició d'enguany ens visita el seu director artístic, Adrià Bausó. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, aquest any tindrem propostes molt variades, vull dir, per aquells que hagin pogut consultar el cartell, veuran tots els artistes que visitaran el festival, però quines veus hi podrem trobar en aquesta edició d'enguany d'Amb So de Cobla?
Bé, So de Cobla sempre busquem això, una programació diversa, no? que tothom hi pugui trobar-hi el seu espai, sempre amb aquest denominador comú que busca el festival, no? Que és que hi hagi aquest so de cobla. Aquest any enguany trobarem clar moltes veus, no? que cantaran acompanyades per el so de cobla, veus masculines, veus femenines, i també homenatges. Tenim homenatges. Començarem amb Roger Mas i la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Després, com no, tenim també sempre el concert organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava al Memorial Ricard Vilà de Sau, no? Hi ha un clàssic a la Costa Brava pel que fa al so de cobla, no? Després tindrem, com us he dit, homenatge, no? Aquest any hi ha dos efemèrides importantíssimes, Pep Ventura i Juli Garreta, els dos estaran representats també dintre el festival. En Quico, el Cèlio, el noi, el Mut de Ferreries, també ens acompanyaran acompanyats per la Cobla Reus Jove i o el duet vocal extraordinari Les Alosa, no? Tot un fenomen musical al nostre país, doncs també els hem pogut animar i bé, que facin una producció amb el so de la cobla, i acabarem el dissabte amb una cercavila, amb un espectacle itinerant molt, molt festiu, els Cobla Tròpic, que bé, una formació musical excel·lent que ens animaran als carrers de Palamós, això amb el so de la cobla.
Mm-hmm. A més, no, em parlava d'aquest homenatge a Garreta i una de les característiques, no, que és aquest format que és cobla amb so de dona. Què vol dir això? Entenc que les dones tindran bastant protagonisme, no, en aquest concert.
Sí, és així. La cobla amb so de dona és una cobla proposada pel festival, que hem anat a buscar a la Concepció Ramió, tot un referent dins la música de cobla del nostre país, i li vam fer aquesta proposta, no?, de formar una cobla íntegrament de dones. Això avui en dia és possible, però era una cosa impensable fa uns anys, no? Avui és possible tot, i que encara hi ha dificultat, de poder arribar a crear una cobla íntegrament de dones en algunes de les posicions, però vaja, ha estat possible. I sí, ens agrada això, una cobla amb so de dona, una cobla que vol això, visibilitzar també la figura de la dona dins el món de la música, una cobla excel·lent, amb un nivellàs, serà espectacular, i ni més ni menys, per mostrar precisament aquest nivellàs, faran el tribut, seran les encarregades d'homenatjar ni més ni menys que Juli Garreta, un dels compositors més importants del nostre país, i també més complexos i difícils d'interpretar. Això, amb so de dona, la cobla amb so de dona vol ser una cobla reivindicativa, homenatjar la figura de la dona, i és una cobla que ja la gent que li ha arribat les veus que ho fèiem està revolucionant una mica, perquè ha despertat molts interessos en diferents sectors per ser programades, no?
Mm. I quines seran les veus, no, que hi podrem trobar i que són tan representatives?
Després, les veus, això, com us he comentat, teníem en Roger Mas, no? Hi ha un clàssic de la fusió del so de cobla amb la cançó, no? Tot un referent importantíssim. Fa el seu segon disc, la seva segona participació amb la Copa Sant Jordi, i tenim moltes ganes d'escoltar aquest segon espectacle de Roger Mas amb el so de la cobla. Després també això, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, no? Tot un referent també de la música popular i un fenomen que han acostat això, la tradició, a un públic gran i majoritari i ampli, no?, que també s'han animat a fusionar-se amb el so de la cobla, importantíssima. Aquest any això ens ha sortit una mica a aquesta aproximació a el que seria a la cultura popular, no només des de la vessant de la cobla, sinó la música, el so popular, la cançó popular, no, barrejada amb el so de la cobla, ja que el divendres, com he comentat abans, tindrem Les Alosa, un duet vocal joveníssim, d'un gran nivell musical i fenomen, perquè bé, tenen molta capacitat de convocatòria, han guanyat molts premis, premis en rock, diferents premis al nostre país, i bé, cantant això, música popular, cançó popular, fusionant-la d'una manera extraordinària i podent-la acostar al gran públic. I això, de seguida els hi vam comentar si volien fer una producció, això és producció del festival, amb so de cobla, van dir que sí, encantades, i bé, serà un concertàs, ja que els músics que han seleccionat perquè els acompanyin són músics de grandíssim nivell, no?
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem de totes aquestes propostes i de que aquesta és la novena edició del festival. No sé com ho esteu vivint, no?, perquè entenc que el festival ha evolucionat i ha canviat molt, no?
Sí, bé, ha evolucionat i ha canviat, ha evolucionat de forma natural, no? amb el mercat, amb les diferents propostes que nosaltres podem anar trobant, però sempre ha mantingut molt aquesta pàtina d'innovació que és, vaja, també la gran aposta i proposta del festival, no? Innovació en tant revolucionar el que seria el so de la cobla i el que es pot fer amb aquest so, no? Nosaltres, tot i que aquest any tindrem una gran representació de la cobla en el seu format més conegut, que és el format d'11 músics, el festival el que vol donar a conèixer és el so de la cobla, no? Una tenora és so de cobla, el so d'un tiple és so de cobla, un flabiol, un fiscorn, tot això és so de cobla. El que nosaltres, el festival, es vol proposar sempre ha estat que un instrument tradicional de la formació de cobla es pot fusionar en qualsevol estil de manera independent del que seria la pròpia formació que coneixem, no? I això és el que el festival porta apostant tots aquests anys i que aquest any també. Evidentment això, sempre buscant aquesta innovació i una mica aquesta revolució o modernitat, no? A l'hora de fusionar-nos i de presentar-nos al públic.
I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li si esperen repetir aquest any les xifres de públic que han anat tinguent en les anteriors edicions, no? Perquè recuperant algunes imatges, no? O visitant algun dels concerts del festival amb so de cobla, es veu que el creixement del públic en els darrers anys ha estat exponencial. No sé si la intenció és repetir aquestes xifres o superar-les.
Sí, de ben segur que seran concerts massius, ja que podríem dir que tenim com tres caps de cartell, no? No tenim allò un sol cap de cartell, tant Roger Mas com el Noi Almut, com la Zalosa, que considerem que poden ser caps de cartell d'un festival, no? Per tant, segur que convocaran moltíssima gent. Després també aquests homenatges són importantíssims. Aquest any no podíem deixar passar aquests dos homenatges de tan importants dintre el món de la música popular com és Pep Ventura i Juli Garreta, no? Per tant, sí, esperem convocatòria. Nosaltres som un festival modest, no? Amb una gran feina, que és la de reivindicar el so de la cobla, un so que moltes vegades no està molt, molt cuidat per tant pels governs com per el que sigui, no? Perquè és un so que necessita d'una certa ajuda i d'una certa discriminació positiva, no? Perquè costa de que ens representi, si bé és cert que grups com els Tallets, per exemple, van fer molta campanya i han demostrat sobradament que el so de la cobla és un so que pot ser acceptat per al gran públic, no? Però tot i així és un so que costa, Per tant, això, el festival seguim impulsant, seguim fent i dintre d'aquest seguir fent, no, comptem això una mica amb el públic que hem anat tinguent. I, evidentment, any rere any també hem vist aquesta pujada, perquè, clar, la gent va dir, ostres, hem anat a Palamós i hem descobert un grup, un artista que ens agrada molt en solitari, però l'hem vist, ostres, molt millorat o presentat d'una manera diferent, això, no?, amb el so de la cobla. Per tant, a nivell de xifres segur que anirà bé. Palamós també en si mateix és un gran atractiu com a poble, com a lloc, per anar a passar l'estiu a gaudir dels seus restaurants, els seus carrers, les seves platges, la seva gent, i tota aquesta combinació, òbviament, fa que el festival funcioni.
Doncs recordem-ho, del 5 al 9 d'agost, Palamós serà aquest escenari del festival amb so de cobla. Hem parlat amb el seu director artístic, Adrià Bausó. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ne ressò. Moltes gràcies.
Gràcies. I nosaltres escoltem una mica de música amb Good Luck Babe de Chappell Roan.
It's fine, it's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel through the garden.
I quan passen 3 minuts, gairebé de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir un home i a dues dones el passat 11 de juny per haver robat articles en diversos supermercats del Baix Empordà i de la ciutat de Girona. La detenció es va fer a Torroella de Montgrí després d'un control a la carretera C31, on els agents van aturar un vehicle tipus monovolum ocupat pels tres sospitosos. Els policies van escorcollar el vehicle i van localitzar 6 bosses d'escombraries de mida gran, el maleter i un cotxet de nadó ple de productes. Els Mossos van comprovar que els productes provenien de 4 establiments de Girona, Torroella, l'Estartit i l'Escala, amb un valor total que superava els 1.500 euros. Una de les dones es va identificar amb el document d'una altra persona i, en descobrir la seva veritable identitat, els agents van comprovar que tenia una ordre de detenció pendent dictada per un jutjat de Girona. Per aquest motiu, a més del delicte del furt, també se li imputa un delicte d'usurpació d'identitat. Els tres detinguts, que tenen antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal l'endemà dels fets. I anem fins a la Bisbal, perquè l'Ajuntament ha reclamat que hi hagi un fiscal de manera permanent als jutjats penals de la ciutat. Actualment només hi ha una presència puntual d'aquest jutge. Segons el govern local, la figura fixa ajudaria a accelerar diversos processos judicials. La petició s'ha formalitzat en la Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquesta setmana amb la participació de tots els cossos policials d'aquest municipi. Durant la trobada també s'ha informat que les detencions han augmentat un 12% en l'últim any. Aquestes actuacions les han fet la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra. A més, la policia ha dut a terme prop de 10.000 intervencions durant aquest 2024, la meitat relacionades amb seguretat ciutadana. El consistori atribueix aquest augment a les noves directrius impulsades per a frenar la delinqüència. Pel que fa robatoris, han disminuït un 15% en un any i se n'han registrat 51 casos. També han augmentat les resolucions d'infraccions penals, que amb gairebé un 9% més que l'any passat. I l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona ha aprovat el projecte que permetrà la integració de totes les comarques gironines. El nou pla inclou l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i diversos municipis de la Selva que encara no formaven part d'aquest sistema integrat. Carla Saló.
Amb aquesta ampliació, el sistema tarifari cobrirà la totalitat del territori gironí. Les persones usuàries podran utilitzar els mateixos títols de transport a totes les comarques, cosa que suposarà un estalvi econòmic per als viatgers habituals i potenciarà la intermodalitat. L'objectiu és construir un model de mobilitat més cohesionada, atractiu i competitiu respecte al vehicle privat. Això ha de contribuir a reduir l'ús del cotxe i afavorir una mobilitat més sostenible. El projecte es completarà amb actuacions tècniques i administratives conjuntes amb els operadors i els territoris implicats. També s'hi sumarà una campanya informativa per facilitar la transició a les persones usuàries.
I la policia local de Sant Feliu denuncia una 50ena de conductors de patinets elèctrics. La gran majoria, concretament un 70% dels casos, van rebre la denúncia per no portar casc. I és que, segons la normativa local, és obligatori portar casc quan es condueix un patinet elèctric. 7 persones van acabar denunciades per circular amb un vehicle de mobilitat personal per la vorera, andana o passeig o zona destinada a pas de vianants. En 5 casos s'ha denunciat als conductors també per ser menors de 14 anys. Cal recordar que la normativa de circulació de patinets elèctrics es troba vigent des del mes de març del 2025 al municipi, i algunes de les mesures són que només una persona pot conduir el vehicle de mobilitat personal, que només poden conduir les persones majors de 14 anys amb casc obligatori i que el límit de velocitat és de 25 km per hora. A més, està prohibit per circular per zones destinades als vianants, no es poden utilitzar mòbils o auriculars mentre es condueix i també està prohibit circular sota els efectes de l'alcohol o substàncies estupefaents. I canviem de tema perquè hem de parlar de preus, perquè la inflació interanual s'ha moderat dues dècimes a les comarques gironines i tanca el mes de maig al 2,1%. D'aquesta manera, l'indicador que mesura el cost de vida se situa de manera lleugera per sota dels registres del mes de març, tot i que encara es troba per damunt dels que es van assolir tant a l'octubre i sobretot al mes de setembre. D'altra banda, segons recullen les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, si s'observa el comportament mensual aquest mes de maig, s'han mantingut els preus invariables, perquè el descens que han registrat el transport de la reducció del 3,3% i en especial els paquets turístics del 9,4% ha compensat les alces d'altres productes com la roba o els aliments. Aquest mes de maig també s'han abaratit l'oci, la cultura i més lleugerament el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles. Tot i això, però en comparació amb l'any passat, obrir l'interruptor, escalfar aigua o omplir el dipòsit resulta un 1,2% més car. Per contra, l'altre costat de la balança s'hi troben aquells productes i serveis que durant el mes de maig han incrementat els preus. Aquí s'hi troben la roba i el calçat, el tabac, els restaurants i hotels o els allotjaments turístics. Si es passa la lupa per aquells productes que formen part de la cistella del dia a dia, durant el mes de maig els aliments s'han encarit un 0,7%. En comparació amb l'any passat, ara omplir la nevera per passar la setmana, aquí també tenint en compte les begudes, és un 2,9% més car. A l'hora de decantar la balança i a diferència del mes d'abril, en què l'IPC interanual va posar-se una dècima, aquest mes de març la inflació torna a baixar. En concret, ho fan dues dècimes i el trasllat en percentatges. Això suposa que l'IPC interanual reculi fins al 2,1%. I canviant de tema, perquè el servei de socorrisme a les platges de Palafrugell començarà aquest proper cap de setmana, funcionarà fins al 13 d'octubre i cobrirà les platges urbanes de Calella, Llafranc i Tamariu. Maria Vilà.
El servei es durà a terme cada dia entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, tot i que durant els mesos de juliol i agost l'horari s'ampliarà i començarà a les 10 del matí. A l'octubre només hi seran durant els dos primers caps de setmana per a mantindre l'horari d'11 a 7. A més, l'Ajuntament ha dut a terme diverses tasques per preparar les platges per a la temporada d'estiu. Ha instal·lat les casetes de socorrisme, lavabos, passeres, papereres, escales d'accés, tendals i neteja mecanitzada de la sorra. La neteja es repetirà després de la revetlla de Sant Joan. A més, els lavabos de les platges funcionaran fins al 12 d'octubre. Per estalviar aigua, es mantindran fora de servei 4 de les 18 dutxes existents a les platges, degudament senyalitzades per informar els banyistes.
I l'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà van acomiadar 15 residents que han completat la seva formació i van donar la benvinguda a 13 nous professionals. L'acte es va celebrar aquest passat dijous en un ambient de reconeixement i emoció, Carla.
L'actuació es farà en dues fases i afectarà el tram comprès entre el camí vell de la Fosca i la rotonda del carrer de l'Àngel Guimarà. Aquest sector, de prop de 450 metres, s'ha deteriorat amb el temps pel pas constant de vehicles pesants. El cost del projecte és de prop de 170.000 euros. L'Ajuntament de Palamós el finança amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. L'obra forma part d'un procés de millora dividit en tres trams, que ha permès renovar tota la Ronda de l'Est en els darrers anys. Els treballs inclouen la substitució del paviment, el fressat, l'anivellament, la compactació i la nova senyalització. El tram quedarà tallat al trànsit mentre es duri l'actuació. Els vehicles es desviaran pels carrers Josep Pla, Cap de Planes i la carretera de Sant Esteve. La primera fase es farà del 16 al 20 de juny i cobrirà la part inicial del tram. La segona fase es durà a terme la nit del diumenge 29 a la matinada de dilluns 30 de juny. Aquesta afectarà la rotonda que connecta amb el carrer d'Arnau Sabruguera, coincidint amb la fi de la Festa Major per evitar molèsties. Aquest asfaltatge forma part del nou pla de pavimentació impulsat per l'Ajuntament, que ja ha actuat en diversos punts del municipi. Entre els carrers afectats hi ha el de Gaspar Mates, el carrer Ample, el d'Arnau Sabruguera, Salabert, Santa Bàrbara, Vinque i el Passeig del Mar.
Estàvem parlant de que començarà l'asfaltatge d'aquest darrer tram de la ronda est de Palamós i, com comentava la Carla, és una via clau per l'entrada de camions al municipi. Però ara sí, l'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà van acomiadar aquest passat dijous 15 residents que van completar la seva formació i van donar la benvinguda a 13 nous professionals. Carla.
Dels nous residents, 5 són metges i 5 infermeres que s'incorporen a la unitat d'atenció familiar i comunitària. També hi ha una llevadora i una ginecòloga a la unitat d'obstetricia i ginecologia, una internista i una altra metgessa que prové d'un centre de formació de Girona. Els 15 residents que acaben etapa inclouen metges i infermeres d'atenció familiar i comunitària, una llevadora, una ginecòloga, un internista i 2 metges formats a Girona. Durant l'acte es van projectar un vídeo amb missatges de comiat dels tutors en un moment que va ser especialment emotiu. La jornada també va comptar amb la xerrada Innovació en Salut Digital a càrrec d'Alberto Zamora, responsable de docència, recerca i innovació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquest any es compleixen 18 anys de docència sanitària a la comarca. L'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària van començar la formació de residents l'any 2007 amb la primera promoció en medicina familiar i comunitària. Des d'aleshores s'han incorporat especialitats com ginecologia i obstetricia, medicina interna i infermeria familiar. En aquest temps s'han format prop de 60 metges de famílies, de família 35 infermeres, 8 ginecòlegs, 19 llevadores i 5 internistes. Tot aquest recorregut ha estat possible gràcies a un equip de 29 tutors i tutores que guien els residents durant les seves estades. A més, tot el personal mèdic i d'infermeria participa activament en la formació dels professionals en formació.
I aquest cap de setmana el club de tennis Llafranc va donar el tret de sortida al Campionat d'Espanya Cadet 2025, que arriba a la seva 50a edició. Fins diumenge hi passaran esportistes d'arreu de l'estat espanyol en les categories masculina, femenina, individual i dobles. A l'acte de presentació d'aquest passat dijous al migdia, el president del club, Josep Lluís Marcó, ha destacat que potser s'hi podran veure algunes futures estrelles, Ferran.
I afegeix que es veuran partits amb molt nivell.
Serà un campionat d'alt nivell, amb jugadors realment bons. En aquella edat que encara no volen, oi? Encara no van per Europa, per tant, els bons encara els tindrem tots aquí. Per això serà una cosa molt interessant d'aquest campionat, de que són els bons abans de que comencin a volar, no? I per tant, els podrem venir a veure i a gaudir aquí.
El regidor d'Esports de Palafrugell, Isidre Atenes, també ha destacat que els fa il·lusió que Palafrugell sigui la seu de 2 campionats d'Espanya aquest mes de juny.
A part de les instal·lacions municipals de Palafrugell, doncs també tenim instal·lacions privades d'un alt nivell que ens permeten fer molts campionats. Aquí recordàvem que hem fet campionats d'Espanya amb molt d'èxit, hem fet un Fed Cup, que no ha fet ningú a tota la província de Girona, i bueno, també m'ha fet cap un record pel senyor Muñoz, que fou president en l'època i que falleció, també un gran implicado en el món del tennis, un pensamiento para él, un recuerdo. I bueno, el tennis de Franc sempre ha tingut fama de fer molt bé els campionats.
El representant territorial de la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Girona, Narcís Casassa, ha agraït la col·laboració entre administracions públiques i també les entitats privades.
Sí, i també la voluntat d'apostar pels joves.
És a dir, estem apostant pel talent, estem buscant talent, però aquest talent necessita recursos i necessita tenir oportunitats. I penso que la feina que fan les federacions, la Federació Espanyola, la Federació Catalana, els clubs, és oferir oportunitats perquè tots aquests joves doncs, puguin sortir i puguin desenvolupar aquest talent que té.
El president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, ha agraït que hi hagi clubs que vulguin participar en l'organització de campionats.
A Catalunya tenim 225 clubs, però aquest entorn realment et copsa i dius, em vull quedar aquí ja, no? Per tant, quin lloc millor de fer un campionat d'Espanya, 50 anys d'història del club, història viva del club, s'està gestionant el club des d'una manera professional, això es demostra, i tenir l'opció, no?, de fer un campionat d'Espanya també demostra el vostre compromís, no?, com a club cap al tennis. I com a federació ens vam sentir molt cofois i orgullosos de la vostra feina i agraïts, i estarem al vostre costat perquè faci falta.
El director esportiu de la Reial Federació Espanyola de Tennis, Javier Soler, ha recordat que a Llafranc ja s'hi havien organitzat altres competicions estatals.
Y sabemos que aquí se puede hacer un grandísimo campeonato de España y yo estoy absolutamente convencido de que va a ser un campeonato de España extraordinario. Van a venir a jugar los mejores jugadores de la categoría, tanto en chicos como en chicas. Va a haber un ambiente de tenis juvenil, un ambiente muy sano además, porque son edades muy sanas, en el que se van a ver muy buenos partidos.
A part, ha explicat que els anirà bé disposar de diferents pistes per poder fer nombrosos partits al llarg dels pròxims dies.
Només amb el cas de que hi hagués una onada de calor potent, faríem un break, potser entre les 2 i les 5, per exemple, que són les hores més difícils, però això només sempre i quan hi hagués una punta de calor molt forta o hagués una alerta vermella que la treu el govern. Llavors aquí sí que tens que parar i no pots tornar a començar a jugar fins que aquesta alerta vermella s'acaba.
Esperen que es puguin organitzar nous campionats a Llafranca en un futur.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dilluns, hem de parlar de tecnologia i oci digital i ho fem amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Com estem? Com comencem
bé,
la setmana?
Bé, comencem bé la setmana, sempre.
I nosaltres començarem parlant d'Amazon perquè podria acomiadar-se dels seus repartidors humans. Quin m'estàs dient?
Sí, sí. Amazon, un dels gegants mundials del comerç electrònic, està donant un pas important per l'automatització de les seves operacions logístiques d'empresa. I està treballant intensament per substituir els repartidors humans per robots humanoides. Aquest canvi respon a l'augment continuat del comerç en línia, que ha incrementat la demanda dels serveis de repartiment. Ara bé, la novetat no és només que Amazon ja no vulgui dependre de repartiments humans, sinó que està entrenant robots de forma humana per fer aquesta feina. Aquests robots, equipats amb braços, cames, mans, estan sent provats en escenaris simulats. Estan simulant, per exemple, que has de sortir de la furgoneta, identificar un paquet, entregar-lo... Bé, aquesta mena de circuits d'obstacles serveixen per provar la seva capacitat d'actuar de manera autònoma i precisa, i tot i que encara no hi ha una informació oficial sobre com seran aquestes furgonetes, tot apunta que també podrien ser uns sistemes de conducció autònoma, de manera que només caldria introduir la destinació perquè arribin al lloc indicat. Bé, això, robots humanoides és l'aposta que està fent Amazon per portar-nos els paquets a casa. I també estan fent proves amb una cosa que ja havíem comentat, que és amb drons, també.
Sí, això sí que...
S'havia de posar en marxa el 2024, però bé...
Això...
Regulacions...
Sí, és que...
Problemes en l'execució...
Clar, és que estem parlant, no, per exemple, de normativa europea de temes de privacitat.
Exacte.
I aquestes coses.
Tot,
vull dir que...
Les proves aquestes encara les estan fent a Estats Units. Encara no funcionen allà, tampoc, però bueno... Estan en ello.
Sí, i em sembla a mi que això ho veurem més aviat que tard, per tant, ja estarem pendents de veure. A mi em sorprèn robots humanoides, és que no me l'imagino. Arribant a... No m'ho puc arribar a imaginar, allò de que arriba a casa i bon dia, li porto el paquet.
Exacte.
Bueno, veurem com acaba anant.
A veure.
Però hem de canviar de tema perquè hem d'anar fins a Regne Unit, on la startup Builder.ai ha passat de ser una promesa de la intel·ligència artificial a estar en fallida.
Doncs sí, així és. És que Builder.ai era una startup britànica que es presentava com una revolució en el món del desenvolupament d'aplicacions. Amb una proposta molt atractiva, assegurava que qualsevol persona podia crear una app en qüestió de minuts sense saber programar, gràcies a una suposada intel·ligència artificial que es deia Natasha. Doncs, atenció amb la Natasha,
sí,
perquè ara et quedaràs de pedra.
M'assembla a mi que la Natasha no dura gaire.
No. Aquesta idea va seduir a grans inversors, com empreses com Microsoft. La companyia va aconseguir aixecar més de 400 milions de dòlars i va arribar a ser valorada en 1.500 milions. Tot semblava indicar que es tractava d'un cas d'èxit, però la realitat era molt diferent. Segons ha destapat diversos mitjans internacionals, aquesta intel·ligència artificial no existia realment.
Opa, tu!
En el seu lloc, generava codi automàticament uns 700 enginyers de l'Índia que responien manualment a les peticions dels clients. Això vol dir que tot el sistema estava dissenyat com una mena de façana tecnològica que en realitat operava com una fàbrica de programació convencional. Aquesta estratègia, tot i semblar molt enginyosa, va acabar comprometent greus conseqüències. Els primers senyals de problemes van aparèixer quan l'empresa no va poder retornar un préstec de 50 milions de dòlars que tenia un crèdit. Això va provocar un embargament de 37 milions i va deixar la companyia sense liquiditat. A més, es va descobrir que havien inflat les xifres de negoci mitjançant operacions simulades amb una altra empresa, i també es va comprovar que el codi desenvolupat per aquests enginyers, que tenien molta feina, era defectuós i que les aplicacions sovint fallaven o no tenien funcions que es prometien. Bueno, el cas ha acabat amb l'acomiadament de més de 1.000 treballadors, l'inici d'un procés d'insolvència i la congelació de comptes a l'Índia per motius legals. O sigui, fatal.
M'has deixat de pedra, o sigui...
És una IA que no, que no existia.
Clar, és intel·ligència...
humana.
Sí, perquè és que... I a més, fallava tant que al final, vull dir, no resulta per res.
No.
Ai, que fort. És una típica història per fer una pel·lícula, perquè sí. De debò que bueno...
Allò de la realitat supera la ficció. Doncs.
Sí, exacte.
És el cas.
És que, però realment, sí. Mare meva. Però hem de seguir amb temes de seguretat digital, perquè la Policia Nacional ha alertat d'un nou tipus d'estafa, el frau del canvi de router.
Sí, la Policia Nacional ha detectat un augment d'un tipus d'engany molt sofisticat i que afecta a molts usuaris domèstics. Parlem del que s'ha batejat com el frau del canvi de router. Aquesta estafa comença amb una simple trucada telefònica on un suposat tècnic d'una companyia de telecomunicacions contacta amb la víctima i li comunica que li canviaran el router per un de més nou i de més ràpid. Per donar credibilitat, aporten dades reals com el nom, l'adreça de la persona... I aquesta aparent professionalitat fa que molts usuaris confiïn i aquí comença la segona fase de l'estafa. El suposat tècnic li diu que li enviarà un codi per SMS per verificar la identitat i aquest codi no és més que un codi de confirmació que fa que puguin accedir als serveis que tenim contractats. Bé, amb aquest codi els estafadors poden canviar configuracions, contractar altres serveis o fins i tot robar informació sensible. És un exemple, doncs, clar de com els ciberdelinqüents utilitzen la manipulació emocional i la confiança per aconseguir els seus objectius, que bé no.
La veritat que hi ha moltes estafes últimament moltes. Que fan servir, vull dir, et truquen des d'un telèfon. Sí que és cert que això, ho comentàvem la setmana passada, que s'havia regulat, no?, des del govern, i que sí que hi estaven més atents, però que tot i així...
Aquesta setmana mateix he rebut una trucada...
D'això?
D'això. Des d'un telèfon mòbil, que en teoria hauria d'estar regulat i per llei no es pot. O sigui que està feta la llei, però...
Feta la trampa.
Però no sé si funciona gaire.
A mi, per exemple, m'ha passat que molts cops em truquen del meu banc. Jo no sé si és del meu banc segur o no, perquè, clar. Vull dir, em poden estar trucant des de la Xina i que parli un espanyol perfecte. Però
exacte.
Sí que és cert que s'ha d'anar molt en compte i qualsevol cosa, doncs, confiar en el vostre banc i anar directament allà de manera presencial, que sempre és millor, i comentar-los, no?
Exacte, sí, és que és així. I en tenim una altra, d'estafa d'aquestes.
Uf, mare meva, sí, dèiem, una altra estafa, que és la que afecta la declaració de la renda. Vaja, abans sí. De que acabi el mes, i és que l'OCU ha alertat d'un intent de frau que suplanta aquesta agència tributària.
Exacte,
mare
sí,
meva.
Sí. És un nou cas de smishing, que el que vol dir que et contacten per SMS. En aquest cas, els ciberdelinqüents envien un text fent-se passar per l'agència tributària advertint d'una suposada incidència greu en la declaració de la renta i amenaçant en una multa econòmica, clar. Ens diuen que hem de pagar una multa i ja ens posem nerviosos.
No, és que m'estic imaginant, si em passés a mi, se'm posaria tot això de dir... Ostres.
Doncs el missatge conté un enllaç que condueix a una pàgina falsa que imita la web de l'agència tributària. Allà ens demanen dades personals i bancàries que després poden utilitzar per cometre fraus o per robar-nos diners.
Sí, bàsicament.
L'organització de consumidors LOCU, doncs, i INCIBE ens alerten de que és un engany i bé, que per la manera com detectar-lo, doncs, per exemple, amb errors gramaticals, usen llenguatge alarmista o demanen l'actuació immediata.
Clar.
Bé, en tot cas, si es rep un missatge sospitós, no fer clic als enllaços.
I si no, truca directament a l'agència tributària.
O anar a la seva web oficial, que trobarem.
Clar,
la informació allà, a notificacions, a dalt a la part de dalt surt notificacions.
Oi.
I comprovarem realment que no hi ha cap.
O també anar al teu gestor i preguntar-li
també,
directament.
Si tenim un gestor, també, sí.
vull dir, si es té el cas del gestor, és bastant més senzill i, sí. Podem salvar-nos d'aquestes coses que són complicades.
Exacte.
I hem d'acabar parlant d'intel·ligència artificial aplicada a les aplicacions de missatgeria. Telegram incorporarà Grok a partir d'aquest estiu.
Doncs sí, Telegram està ultimant la integració amb Grok, l'assistent d'intel·ligència artificial desenvolupat per xAI, que és la companyia fundada per Elon Musk. Aquesta integració es preveu que arribi a l'estiu i promet portar funcions molt potents a l'aplicació. A diferència de WhatsApp, que ja ha anat desplegant poc a poc el Meta.ai, de manera progressiva, Telegram aposta per una IA molt més present i activa, i el que podrem fer amb Grok és fixar a la part superior les converses i també apareixerà el cercador per respondre preguntes dintre del propi chat, generant contingut o ajudant a temps real, per exemple, a generar imatges, a crear stickers, a resumir un missatge molt llarg i bueno, inclús si ens envien un PDF també fins i tot podrem escoltar-lo en veu alta o demanar que ens faci un resum del que ens acaben d'enviar. Bé, també el sistema inclourà escriptura assistida per poder reformular missatges abans d'enviar-los, també afegir un toc més natural, professional al text. Tot això sense haver de sortir a una altra eina, sinó que ho tindrem tot allà integrat.
Que era un dels reptes de les intel·ligències artificials, no haver de sortir de la plataforma.
Exacte.
I fer-ho directament des d'aquí dins.
Sí, sí. A més, Grok també pot tenir un rol o tindrà un rol com a moderador en grups i canals públics, tot i que encara no s'han donat uns detalls molt concrets de com ho farà. També s'ha mencionat la possibilitat que ajudi a verificar la informació publicada en canals, comparant-los amb fonts oficials, i també s'ha confirmat que arribarà a Europa des del primer moment. Per tant, esperaran a tenir-ho tot llest, tot regulat, per poder fer el llançament de la novetat i implementar-ho allò amb totes les funcions perquè ho puguem veure. No allò a poc a poc, sinó
poder-ho veure, clar.
Ho veurem a l'estiu, diuen.
Bueno, a veure si és veritat, perquè, mira, vull dir, havíem de veure drons volant portant paquets d'Amazon i encara estem esperant.
Exacte.
Vull dir que, a veure què passa. Doncs, Martí, moltíssimes gràcies per aquest repàs a tota l'actualitat i OCI Digital. Ens tornem a trobar a partir de dilluns. Que vagi bé.
Molt bé.
Adéu.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Avui dilluns amb cara càlid i amb una mica de tramuntana. Per aquest motiu, la xafogó anirà menys avui dilluns, ens donarà una mica de treva, però durarà poc, perquè a partir de demà tornarà a pujar la temperatura. Sol, poques novetats, pols en suspensió i una calor que continuarà aquesta setmana.
La recepta perfecta de l'estiu, doncs aquesta xafogó que ens seguirà acompanyant durant tota aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem aquí des d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Esperem que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana i, com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dilluns. Adéu.